Sessió ordinària número 3/2016 del ple de l'Ajuntament de Benicarló. Avui dia 25 de febrer a les 21 hores. Comencem l'ordre del dia en la part resolutòria. El primer punt és aprovació de les actes següents. La número 15, extraordinària, de data 23/11/2015. La número 16, ordinària, de data 26/11/2015. La número 17, extraordinària, de data 21/12/2015. I la número 2, ordinària, de data 28/1/2016. Tenen alguna cosa a dir de les actes? Estan correctes? Vale, pues passem al punt a votació. Vots a favor? Per unanimitat s'aproven les actes. Bé, el punt 2 és dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla del personal de l'Ajuntament i de l'OACSE per a l'exercici 2016.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable en data 22 de febrer la següent proposta d'acord. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don José Joaquín Zaragoza Cruselles al expediente del presupuesto general del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2016. Segundo, aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2016, que incluye la plantilla de personal y el presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y la plantilla de personal y el presupuesto del organismo autónomo de centros sociales especializados y cuyo resumen por capítulos se desglosa en el mismo acuerdo, ascendiendo el presupuesto de gastos e ingresos a un total de 21.718.253,25 euros. Tercero, notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el mismo podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del mismo. Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno. El presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, remitiéndose copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Haciendas Locales.
Señor Flores, ¿vol explicar algo?
Gràcies, senyora alcaldessa. No res, comentar, com bé diu la proposta, que en aquest punt el que es du és la resolució de les reclamacions presentades tant al pressupost de l'Ajuntament com de l'OACSE. Les reclamacions les va presentar l'empleat públic de l'Ajuntament, José Joaquín Zaragoza Cruselles, i vist l'informe de l'interventor pel que fa a les al·legacions de l'Ajuntament i l'informe del viceinterventor pel que fa a les al·legacions de l'OACSE, el que es decidís és desestimar en dues al·legacions, ja que no afecten la legalitat del pressupost.
Volen fer ús de la paraula? Senyor Manyà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Simplement, com ha dit el regidor d'Hisenda, el que estem dictaminant és la desestimació de la reclamació que s'ha fet. Nosaltres estem d'acord, aprovarem i estem d'acord en que se faci aquesta resolució desfavorable a la sol·licitud. No obstant, com la conseqüència és que s'aprova definitivament el que s'ha aprovat provisionalment i nosaltres en el moment de l'aprovació provisional vam votar en contra del pressupost, simplement manifestar que nosaltres mantenim la disconformitat nostra com vam fer en l'aprovació provisional respecte al pressupost, però que no estan en aquest punt i donar que se centre en el que és el tema de la concreta al·legació, votarem a favor.
Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Nosaltres el mateix, vam votar en contra dels pressupostos perquè no ens agradava l'increment d'impostos que teníem previst per enguany, però no obstant votem a favor de que efectivament se desestime aquesta qüestió, perquè l'interventor ja ens va un poquet explicar tots els punts que alegava el senyor José Joaquín Zaragoza i pensem que, bueno, que ja que donar-li avió al pressupost, al igual que aprofitem per a pregar-los per favor que el pressupost siga públic perquè la gent tinga accés a ell una vegada ja estiga tot el tràmit tancat. Gràcies.
Bé, pues, volia contestar alguna cosa, senyor Flors? No, vale, pues passem el punt a votació. Vots a favor? Vale, pues aprova per unanimitat. Punt tercer és el dictamen a la proposta de no aprovació de l'annex aclaridor del conveni urbanístic subscrit en data 15/10/2010 entre l'Ajuntament de Benicarló i la societat mercantil Island Chemical Hispania SL.
La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. No aprovar l'annex aclaratori al conveni urbanístic subscrit en data 15/10/2010 entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Island Chemical Hispania SL, presentat per escrit de 18 de febrer de 2015. de conformitat amb els motius que es posa a l'informe del tècnic d'urbanisme de data 26 de gener, que figura l'expedient.
Bé, este punt l'explicarem ara. El dia 15 d'octubre de l'any 2010 va ser subscrit un conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Aslan Chemical Hispania, en el que en dit conveni se parlava de la duració del mateix. En el punt de la duració parlaven de que el plazo de duración del convenio se compone de dos fases, en base de las cuales se regulan la permanencia inicial de la planta y su posterior reubicación. Una fase inicial de 30 años, que se iniciará en el momento en que el convenio entre en vigor y expirará transcurrido el plazo que para ella se fija, que se llama fase inicial, y una segunda fase de 15 años, que se iniciará a continuación de la fase inicial y que expirará en el momento en que transcurra el plazo que para ella se fija. En adelante, la segunda fase. El plazo de duración del convenio se computará desde la fecha en que éste entre en vigor tras ser aprobado por el Ayuntamiento. També en este mateix conveni, en la estipulació quinta, dia, la no consecució de les anteriores condicions en plazo no supondrà l'incompliment de los compromisos adoptados por las partes, que se mantendrán siempre que existan razones para que ambas partes lo sigan considerando posible sin perjuicio en su caso de tener que prorrogar el convenio. Jo aquí he de dir que en aquella fecha, l'any 2010, era el senyor Cuenca el regidor d'Urbanisme, els grups de l'oposició, que en aquell moment eren el Partit Socialista i Bloc, no sé si ja era Compromís o era el Bloc Nacionalista Valencià, pues van votar en contra d'este conveni. Però això no vol dir res, perquè ara, en fecha 20 de febrer del 2015, la mercantil Aslan Chemical Espanya presenta un escrit en el que s'adjunta un document en una proposta d'anexe aclaratori del conveni urbanístic. I el que proposa aquest anexe aclaratori és que la fase inicial dels 30 anys comença a computar en el moment de l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana. Com que el Pla General d'Ordenació Urbana, la revisió, encara no s'ha aprovat, la proposta que fa Aslan Chemical és que este conveni dels 45 anys dels quals estem parlant comença en un moment de l'aprovació. L'informe del tècnic d'Administració General d'Urbanisme és negatiu, perquè el que diu és que no resulta procedent, ja que ja es va establir en l'estipulació quinta que la no consecució de les anteriors condicions en plazo, ho dic en castellà perquè està en castellà, no supondrà l'incompliment de los compromisos adoptados por las partes. Diu, basta con esperar a la finalización de los plazos estipulados inicialmente para prorrogar o no el convenio. Todo ello en función de lo que las partes consideren oportunos. O sigui, lo que considera el tècnic de l'Ajuntament és que dins de 45 anys, pues, si se considera que s'ha de prorrogar, se prorrogarà perquè el conveni així ho contempla, no? Que no fa falta ara afegir cap anexe de l'aprovació o no del Pla General. Simplement el que anem a aprovar aquí és la no aprovació de la petició que ens havia fet Aslan Chemical de que el conveni comenci a computar els 45 anys a partir de l'aprovació del Pla General. Això és el que sometem al plenari. Volen fer ús de la paraula? Pues passem el punt a votació. Vaig a favor? Pues aprova per unanimitat. El punt quart és el dictamen a la proposta de suspensió temporal del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la UE Sector 15 de Sant Gregori de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló.
La Comissió Informativa de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Desestimar les al·legacions presentades per don Francisco Rico Ferrer en representació de la mercantil Malleta Rico SL, las presentadas por doña Soledad Ramón Loriente y por doña Josefina Loriente Sospedra, contra la resolución de fecha 25 de marzo de 2015 del teniente de alcalde delegado del área de urbanismo, el señor López González. Segundo, acordar la suspensión temporal total por 2 años, prorrogables por otros 2 años más, de la ejecución del programa de actuación integrada para la ejecución de la unidad de ejecución 15 San Gregori del Plan General de Benicarló, sin perjuicio de que el Ayuntamiento proceda a la inscripción registral del documento administrativo de la reparcelación, así como a la liquidación de las cuotas necesarias para que ello sea posible, es decir, para proceder al pago de las indemnizaciones, compensaciones y honorarios técnicos, con objeto de que pueda procederse al replanteo previo de las nuevas parcelas y restablecer así la seguridad jurídica en los propietarios, que en la actualidad se encuentra alterada, ya que los propietarios poseen de hecho parcelas que por mor de la reparcelación no les corresponden en derecho. Asimismo, en tercer lugar, notificar a los interesados, así como al agente urbanizador.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. com vaig manifestar en la comissió informativa d'urbanisme, en aquest punt jo no procedir al vot, i ho explico. Jo vaig intervindre com a professional antes de ser concejal ja fa molts anys en la redacció d'aquest projecte de reparcel·lació, i per tant per mantenir la deguda neutralitat en aquest punt no el votaria. Si n'hi haguera que tindre, si se tinguera que fer alguna deliberació, m'ausentaria de la sala.
Bé, gràcies, Manya. Jo he de dir que este PAI va ser aprovat el dia 25 d'octubre del 2001, en pleno del 2001. Era vostè regidor d'urbanisme en aquell moment. Vull dir que vostè ha intervingut en este PAI de Sant Gregori com a concejal, com a tècnic, i ara està una altra vegada com a concejal, o sigui, ha estat pràcticament en totes les fases del PAI Sant Gregori. Però, una vegada dit això, este, com dic, és un PAI que ve de l'any 2001, que es va aprovar, se va adjudicar a la mercantil Desarrollo de Objetivos Inmobiliarios Industriales del Mediterráneo SL i que es va aprovar el projecte de reparcel·lació en fecha 2 de març del 2010. I en fecha 4 de l'abril del 2011 es va aprovar el text refundit de la reparcel·lació que encara avui se troba pendent de la inscripció registral. Bé, pues, el 25 de març del 2015, o sigui, encara en l'anterior legislatura, el tenient d'alcalde delegat de l'àrea d'urbanisme, el senyor López González, va sometre la proposta de suspensió temporal de l'execució del PAI sector 15 Sant Gregori del Pla General al preceptiu tràmit d'exposició pública durant un termini de 15 dies. O sigui que el 25 de març se va exposar al públic esta suspensió temporal que aprovem avui. En aquell moment se van presentar, com ha dit el senyor secretari, dos al·legacions, el dia 5 de maig per part de Francisco Rico Ferrer en representació de Malleta Rico i el 19 de maig del 2015 per part de Soledad Ramón Loriente i Josefina Loriente Sospedra. Aquestes al·legacions són les que se resolen ara, les que es porten avui a ple, la desestimació d'aquestes al·legacions en els informes preceptius dels tècnics i la suspensió temporal de 2 anys més prorrogables, 2 anys més, d'esta execució del PAI Sant Gregori. I tercer, pues, notificar el present acord a l'agent urbanitzador. Pensem que això era una demanda dels veïns, que de moment la suspenem 4 anys, no sabem el que passarà d'aquí 4 anys, si d'aquí 4 anys se reprendrà o, si, o què és el que se farà en aquest PAI, però de moment el que fem és una suspensió i se passa al ple per aprovar-la definitivament, aquesta suspensió, perquè, com dic, se va iniciar en març del 2015 i encara no s'havia continuat. Volen fer ús de la paraula? No. Passem al punt de votació. Vots a favor? S'ha aprovat per 20 vots a favor. Vostè no vota. No. Vostè no vota. No, no vota. Ni abstenció tampoc, eh? Bé, el cinquè punt és dictamen a la proposta de resolució del concurs per a l'adjudicació del programa d'actuació integrada del sector 9A, el Palmar, de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló.
La comissió informativa de l'àrea de serveis al territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Resoldre el present concurs per a l'adjudicació del programa d'actuació integrada del sector 9A Palmar de sòl urbanitzable de Benicarló en el sentit de declarar-lo desert en la seva adjudicació, degut a la falta d'idoneïtat i adequació a l'alternativa presentada al concurs pels motius expressats a l'informe tècnic. En segon lloc, procedir a la devolució de la garantia provisional dipositada en el seu moment, tal com disposa l'article 323 del Reglament d'Ordenació i Gestió Urbanístic de la Comunitat Valenciana. I en tercer lloc, publicar el present acord al Boletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i al Diari de la Unió Europea, segons disposa en l'article 137 de la Llei Urbanística Valenciana i el 327 del Reglament.
Bé, el que portem avui ja al ple és la resolució d'este PAI. En l'anterior era una suspensió temporal de 2 anys més 2 anys prorrogables, però en este el que se proposa és la resolució del concurs. Este PAI, que és el PAI Palmar, per als que no ho sàpiguen és exactament pues, la partida Palmar, que és el centre comercial que hi ha sempre, és tot el que envolta el centre comercial, des de la Rambla d'Alcalà fins a per allí per on està la citrícola, la cooperativa, aquesta zona d'ahí. Este és un PAI que es va iniciar el 24 de gener de l'any 2007 i que l'informe és molt exhaustiu del tècnic d'urbanisme, en tot el procediment que s'ha portat. Este país sí que, bueno, se van fer les taules de contratació, se va adjudicar a la mercantil Robert Alcista Immobiliària SLU, a la que se li van demanar subsanes una sèrie de deficiències. Després també se li demanaven uns altres informes sectorials, concretament hi havia sobretot un informe molt preceptiu, que era el de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i pues, hi havia també un preceptiu informe de carreteres sobre els accessos al polígon, hi havia un informe de carreteres de l'Estat i d'ADIF, un altre informe de la Conselleria d'Indústria, Innovació i Comerç, la sol·licitud de donar cèdula d'urbanització. Vull dir que aquí hi havia una sèrie de temes que s'havien de subsanar, però que al final pues, això, la taula de contractació se va celebrar, se va proposar a aquesta mercantil com a agent urbanitzador, però això no va passar mai pel pleno, de manera que mai se li va adjudicar definitivament a la mercantil Robert Alcista com a agent urbanitzador. El que se proposa aquí, després, com dic, de tot l'informe exhaustiu del tècnic d'Administració General d'Urbanisme, és que resoldre el present concurs per a l'adjudicació del Pai Palmar, en el sentit de declarar-lo desert en la seva adjudicació, precisament perquè considera que és nul de ple dret per totes les deficiències que s'han anat detectant, i procedia a la devolució de la garantia provisional depositada en el seu moment, tal com disposa el ROCTU, i per últim publicar aquest acord plenari posteriorment en el BOP, en el DOC i en el DOUE, segons el disposat en els articles de la LUP i del ROCTU. No sé si volen fer ús de la paraula. No, pues passem el punt a votació. Vots a favor. 21 vots a favor. Bé, el punt 6è és el dictamen a la proposta d'inclusió a l'inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Benicarló del vehicle adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda, marca Mercedes-Benz, model Sprinter, matrícula 9239, JJB, expedient 2/2016.
La Comissió Informativa de Contratació i Patrimoni ha dictaminat de forma favorable la proposta de donar de alta a l'inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Benicarló a l'epígraf número 5, denominat vehicles, el B que correspon a la descripció vehicle Mercedes-Benz, model Sprinter, la matrícula 9239 JJB, en virtut del títol d'adquisició, un contracte administratiu de 22 de maig de 2015 subscrit entre la mercantil Fundosa Accessibilitat SL i que té per a destí el transport de persones amb mobilitat reduïda amb destí als centres de l'organisme autònom de centres socials especialitzats. El cost d'adquisició va ser 44.428,32 d'euro i l'impost de matriculació 3.429,40 d'euro.
Senyor Sánchez, com a regidor de Patrimoni, vol explicar?
Gràcies, senyora alcaldessa. Pues bé, la proposta que fem és donar d'alta alimentari municipal la furgoneta adquirida per l'Ajuntament pel transport de persones amb mobilitat reduïda destinada a l'OACSE, que, com ja ha dit el senyor interventor, pues va ser passat per comissió el dia 15 de febrer, i que al ser una modificació de l'inventari municipal, pues és el ple de la corporació qui és l'òrgan competent per fer aquesta modificació. Gràcies.
Volem fer ús de la paraula? Passem a alguna votació. Vots a favor? S'aprova per 21. Vots a favor? Bé, el punt 7è és el dictamen a la proposta de modificació del reglament del Consell Municipal de la Universitat Popular de l'Ajuntament de Benicarló.
La Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la proposta d'acord d'aprovar la modificació del reglament municipal del Consell Municipal de la Universitat Popular en el sentit de fusionar el plenari del Consell i el Consell Consultiu en una única figura, el Consell Municipal de la Universitat Popular, i modificació de la relació dels membres del Consell Municipal de la Universitat Popular. Així mateix s'ha incorporat la diligència per la qual el senyor interventor indica que no afecta, no té cost econòmic per a l'Ajuntament l'adopció d'aquest acord.
Senyor Barberà.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senzillament perquè els veïns sàpiguen de què estem parlant, com saben tenim una sèrie de reglaments de l'Agenda 21 que es van aprovar en el seu moment, i ara el que hem fet és adequar-los a la realitat de la Universitat Popular ara mateix. La Universitat Popular fa anys podia llogar ella mateixa als professors, era ella mateixa qui els donava la feina, però a través de la llei de racionalització de l'administració local i la llei de pressupostos, doncs ara ho ha de fer una empresa externa. Per tant, hi ha certes representativitats dins d'aquest Consell que ja no tenen sentit, senzillament les hem adequat i s'ha aprovat per unanimitat tant al Consell de la UP com a la Comissió de Cultura. Senzillament és això. Moltes gràcies.
Volem fer ús de la paraula? Passem al punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt 8è és dictamen a la proposta de sol·licitud d'instal·lació de dos camps de tir modalitat Compact Sporting.
La Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esport ha dictaminat de forma favorable la proposta d'aprovar la sol·licitud d'instal·lació de dos nous camps de tir de la modalitat Compact Sporting dins del camp de tir ja existent de la Basseta, constituint un polígon de tir de conformitat amb el requeriment de la Direcció Adjunta Operativa d'Intervenció Central d'Armes i Explosius de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Aquest expedient s'ha incorporat també a la diligència del senyor interventor, per la qual ens indica que queda fora de l'àmbit de la funció interventora la fiscalització d'aquest expedient.
El senyor Flors, com a regidor d'Esports, explicarà en què consisteix això.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en aquest punt el que es porta a aprovació fa referència a que el Club de Caçadors San Oberto sol·licita que el camp de tir de la Baseta es pugui practicar de manera permanent la modalitat de tir Compact Sporting. Aquesta modalitat fins ara cada volta que es volia fer s'havia de demanar sol·licitud a la Direcció d'Armes de la Guàrdia Civil. Per a poder dur a terme, la Direcció d'Armes de la Guàrdia Civil ha demanat una sèrie de requisits entre els quals es demanen que la sol·licitud d'acord siga per acord de ple. Simplement és un tema de reglamentació el camp de tir que ja tenim aquí, que puga de manera permanent tant entrenar com fer competicions sense haver de demanar cada vegada que es vol tirar permís a la Guàrdia Civil.
Volen fer ús de la paraula? Passem al punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt 9 és el dictamen a la proposta d'alcaldia de suport al model pesquer de la província de Castelló.
La Comissió Informativa de Serveis al Ciutadà ha dictaminat de forma favorable la proposta d'alcaldia per la qual es dona suport al model pesquer de la província de Castelló i proposa sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que dentro del marco normativo europeo adopte un plan de vedas para las diferentes modalidades pesqueras dado que estas medidas técnicas han sido efectivas para el mantenimiento del recurso pesquero. En segundo lugar, solicitar a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, teniendo en cuenta el sector pesquero de la provincia de Castellón, ha realizado las paradas biológicas aprobadas y previstas para los años 2014-2015 y que, en la base de la normativa reguladora de la Federación Española de Municipios y Provincias, está vigente desde el 1 de enero de 2014, se pague retroactivamente al sector pesquero la correspondiente ayuda para las vedas realizadas por las diferentes modalidades de pesca durante los ejercicios 2014 y 2015. En tercer lugar, comunicar el presente acuerdo de solicitud a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Dirección General de Pesca de la Generalitat Valenciana, a las Cortes Valencianas, a la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana, a la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón y al Comisario Europeo de Pesca.
Bé, este acord que avui prenem en el ple municipal és una proposta directament de la Cofradia de Pescadors de Benicarló que ens van demanar que enviéssim a la Secretaria General de Pesca, com ha dit el secretari, i a tots els organismes que se faça el que es diu un pla de vedes. El problema dels mariners és que en la província de Castelló s'han fet tant en les modalitats del cèrcol com de rastre vedes de dos mesos, inclús en els anys en què la veda no ha estat contemplada en cap pla d'ajuda, per la qual cosa no han cobrat les ajudes dels anys 2014 i 2015 que estaven previstes en el Fons Europeu per una mala gestió i per limitar les ajudes al mínim assenyalat que suposa deixar en especial a la flota d'arrossegament de la província de Castelló a les portes de la seva desaparició. de totes maneres, o sigui, el que pensem des d'aquest equip de govern és que és importantíssim donar suport a aquests sectors primaris de la nostra, tan importants en la nostra economia de Benicarló, de manera que, tal com la cofradia ens ha demanat aquest acord de ple, nosaltres l'hem subscrit des de la primera paraula a l'última, i el que farem serà exactament pues, acordar això que ja hem llegit. Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura que s'adopten un plan de vedes per a les diferents modalitats pesqueres, i també que sol·licita la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i de Medi Ambient que, tenint en compte el sector pesquer de la província de Castelló i que ja han fet les vedes del 2014 i 2015, que se pague retroactivament al sector pesquer la corresponent ajuda per a aquestes vedes. No? I, per últim, comunicar el present acord a la Secretaria General de Pesca del Ministeri, a la Direcció General de Pesca de la Generalitat Valenciana, a les Corts, a la Comissió Interfederativa de Cofradies de Pescadors, a la Federació Provincial de Cofradies de Pescadors de Castelló i al Comissari Europeu de Pesca. Penso que aquest és un acord necessari per tot el que dona de suport, o sigui, per el que representa de suport a el sector pesquer tan important en el nostre poble. Volen fer ús de paraula? Senyor Manyà? Perdó, espera.
Perdó, sí, molt breument, simplement dir que no només l'equip de govern, sinó nosaltres, des de la posició també estem d'acord en atendre totes les demandes que se feien des de la Cofradia de Pescadors. Moltes gràcies.
Bé, me diu el senyor secretari que igual que en els punts anteriors també s'ha incorporat la innecessarietat de fiscalització per no donar lloc al reconeixement de drets ni obligacions per part de l'Ajuntament de Benicarló. És un informe preceptiu d'intervenció que sempre ha de fiscalitzar tots els expedients. Senyor Martí, vol parlar? No, doncs passem el punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt desè és una proposta, de manera que s'ha de votar primer que res la inclusió en l'ordre del dia. És així? Vaig a favor de la inclusió en l'ordre del dia. És la proposta d'exempció de la taxa d'autorització per tal de realitzar festejos taurins de bous al carrer amb la modalitat de bous a la mar.
Es presenta al plenari la proposta d'alcaldia de sol·licitud d'exempció de taxes per a l'autorització de la celebració de bous al carrer en la modalitat de bous a la mar en el port de Benicarló, de manera que s'acorda o es proposa acordar sol·licitar a la conselleria competent en matèria de ports l'exempció del pagament de la taxa per autoritzar la realització dels bous al carrer en la modalitat de bous a la mar, ja que aquesta autorització és a favor d'una administració pública i aquesta autorització no és objecte d'explotació lucrativa.
No, ja ho explico jo ara. Bé, pues, es tracta de que en les últimes festes patronals de Benicarló, quan se va sol·licitar a la conselleria l'autorització per a la realització de bous a la mar en la zona del port de Benicarló, va vindre un informe favorable del Servei d'Explotació de Ports en el que se recollien que era favorable per a fer bous a la mar i altres coses que se sol·licitaven, com els focs artificials, per exemple, però que hi havia unes condicions. Les condicions eren els terminis i el segon condicionant era les tasses. Les tasses diu que en compliment de la llei 2/2014 del 13 de juny de Ports de la Generalitat pues, ens posaven una taxa per ocupar 3.116 metres quadrats i de plaça de bous i de zona de la zona de l'encierro de 4.504 metres quadrats. Tot això suposava que per una ocupació de superfície de 7.621 metres quadrats teníem que pagar 2.407 euros. I també per el rendiment de l'activitat teníem que pagar 2.729 euros. De manera que en total les tasses que vam tindre que pagar aquest estiu per fer bous al port eren 5.136,94 euros més IVA. Això la veritat és que pensem que eren molts diners. De fet, la Direcció General de Ports se va posar en contacte en esta alcaldia per a si teníem una proposta de canviar la ubicació. El que passa que la tradició de Benicarló no són bous al carrer ni bous de plaça, sinó que són bous a la mar, de manera que nosaltres no podíem canviar la ubicació perquè precisament el que se celebra a Benicarló des de fa molts anys i tradicionalment són bous a la mar. I el que sí que nosaltres vam manifestar és el desacord, primera per el rendiment de l'activitat i segona perquè ens pareixia excessiu que tinguéssim que pagar aquestes tasses que mai s'havien pagat. Esta ley 2/2014 del 13 de juny és una llei que va implantar el Partit Popular en l'any 2014, que encara no estava el nou govern de la Generalitat, però que en l'estiu del 2014 encara no se va pagar i que quan se va començar a pagar va ser el primer estiu que es va pagar va ser l'estiu del 2015, que ja estem nosaltres aquí. Ara fa pocs dies el regidor d'Agricultura, que va anar a parlar amb el director general per el tema de la cofradia de pescadors i del sortidor, li va manifestar al director general, perquè així li ho vaig dir jo, de que esta taxa de mirar si se podria llevar, perquè no és el mateix una activitat lucrativa en els ports que una activitat festiva, no? Una activitat festiva i que no ens pareixia just. Ell li va dir que el que teníem que fer era un acord de ple, una proposta en un acord de ple per a dir que dins d'esta llei posessin unes exempcions i dins d'aquestes exempcions estiguéssim els pobles que celebrem aquestes festes en els ports, no? De manera que el que se demana aquí és sol·licitar a la conselleria competent en matèria de ports, pues que l'exempció d'este pagament de les taxes per a l'autorització de la realització de bous a la mar, no? Esta és tota la història de l'exempció de la tassa. No sé si voldran fer ús de la paraula, no? Bé, pues passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per 21 vots a favor. Bé, i ara vindria la part de control. La part de control és donar compte tant el punt 11, 12 i 13. Són uns informes preceptius per part d'intervenció del pla d'ajust de la llei de morositat i la llei de morositat corresponent als cada trimestre s'ha de donar uns informes i pues això són uns informes tècnics preceptius que no han tingut accés i que ja no. Lo que sí, el punt 14, que és donar compte del decret de la regidora delegada de normalització lingüística d'adhesió a la declaració de bé d'interès cultural immaterial a favor de les normes de Castelló, la regidora de normalització lingüística, la senyora Escudero, explicarà en què consisteix.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, dir que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar el 3 de desembre del 2015 la resolució per tal d'iniciar de nou l'expedient de declaració de bé d'interès cultural immaterial a favor de les normes de Castelló. Dir que aquesta tramitació s'havia iniciat abans, però havia estat arxivada al llarg d'anys per govern que n'hi havia abans a la Generalitat i que ara és quan s'ha reactivat. Per una altra banda, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'ha convidat als ajuntaments valencians a manifestar-nos sobre aquesta resolució de la Conselleria i a donar, si volem, suport a la proposta. Ens van donar 15 dies de termini, que van començar el dia 1 de febrer i acabaven el 16 de febrer, per tal de poder donar aquesta resposta, la qual cosa ha fet impossible poder portar un acord de ple, que era el que ens hagués agradat, un acord del màxim òrgan de decisió de l'Ajuntament. Per tant, el que van fer va ser primer informar a un altre òrgan on està representat tota la corporació municipal, que va ser la Junta de Portaveus, de la intenció d'adherir-nos a aquesta resolució, i després van iniciar els tràmits administratius necessaris per la via d'un decret de l'àrea. I realment es vam adherir i ara donem compte d'aquesta adhesió. Simplement per donar una miqueta uns trets de la resolució, dir que segons la llei del Patrimoni Cultural Valencià se poden declarar béns d'interès cultural immaterials, activitats, creacions, coneixements, pràctiques i tècniques que constituïssin manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i les formes de vida tradicionals dels valencians. Considerem que la llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat d'un poble i que el valencià constitueix el patrimoni lingüístic col·lectiu que ens caracteritza com a territori. Per tant, no se'ns acudís que cap altra entitat cultural que necessiti la mateixa major projecció i reconeixement que la nostra llengua. Dir que les normes de Castelló han sigut el punt de partida per a aconseguir una normativa consolidada a la nostra llengua que ha afavorit i ha garantit el seu ús social en l'àmbit administratiu també en l'acadèmic, i per això ara mateix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la màxima institució en matèria lingüística, està utilitzant aquesta normativa, les normes de Castelló. Per això simplement creiem que ens hem d'adherir, que havíem d'adherir-nos a aquesta proposta que ens feia la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè creiem que és un tràmit necessari per a que els valencians prenguin consciència de que ens fa falta una normativa i una plena normalització per tal d'utilitzar correctament el valencià en tots els àmbits socials.
Bé, sé que és d'això de compte, no s'ha de votar, però si volen fer ús de la paraula o volen opinar alguna cosa al respecte, senyor Manyà.
Sí, moltes gràcies, encara sabem que no és un punt com a poder parlar, simplement Ens agradaria que quan hi hagués alguna cosa d'aquestes, a poder ser que se ens donarà més informació en les comissions informatives. Jo acabo de comentar als companys si s'ha d'anar a compte en alguna comissió informativa en què consistís simplement per estar informats, i entenem que bueno, si hi havia uns plaços hi havia que presentar-lo, perquè no estaria de més en una propera ocasió i evitar que se pugui algú dir que s'està funcionant per decret, en aquest cas per decret de la senyora regidora delegada, el fet de poder donar informació per estar a l'avantatge en què consisteixen les coses. Moltes gràcies.
Senyora Escudero.
Es vam informar dos vegades en la Junta de Portaveus de la intenció d'adherir-nos a això. Realment, ara mateixa no hi ha una comissió informativa on poder portar els temes de normalització lingüística. Jo estic intentant fer un canvi en la de governació. Realment és la de governació la que ens correspondria, però com a tal no apareixem normalització lingüística ni recursos humans. Per tant, estic pendent de fer uns canvis per tal de poder portar aquests punts de dació de compte a aquestes comissions, però fins al moment vaig considerar que la Junta de Portaveus era l'òrgan més adequat perquè estàveu representats tots els partits, com dic, estem a la corporació.
Bé, pues el punt 15 és dació de compte dels decrets i resolucions d'alcaldia i tinences d'alcaldia delegades des del 16 de gener del 2016 fins al 15 de febrer del 2016, que han tingut tots els decrets. I el punt 16 és precs, preguntes i mocions. Si els sembla bé, comencem per les mocions i després passarem al torn de precs i preguntes. Sí. Bé, pues, hi havia dos mocions. Sí, la primera moció ha sigut una moció consensuada per tots els partits polítics de la Corporació Municipal, de l'Ajuntament de Benicarló. És una moció que ens envia la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que també havia estat consensuada allí per tots els partits polítics, i que creiem que és molt important, perquè és la moció contra la corrupció. O sigui, cada dia surten nous casos de corrupció i pensem pues, que ens hem de mentalitzar i ens hem de comprometre tots els partits polítics a eliminar aquesta lacra de que tan mal fa a la vida política, perquè això el que provoca, pues, sincerament, és que els polítics no tinguéssim cap tipus de credibilitat, quan nosaltres el que pensem és tot el contrari, que és des de la política doncs se poden resoldre tots els problemes de la ciutadania, no? Si els sembla bé, llegim els acords o la llegim sencera o... Sí. Tu la tens, vols llegir? No? Jo? Bueno, jo ràpidament. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la Comunitat Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalisme valencià en contra de la corrupció. La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana, perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica, i compromet el desenvolupament dels nostres pobles. És una alifac que afecta molt negativament davant de la incomprensible realitat de que roben els diners de tots, enfront dels que estan patint els efectes d'una crisi devastadora. Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció. És la nostra obligació. Som servidors públics que hem de vetllar per una gestió pública responsable, d'equitat, sotmesa a la llei. També és la nostra responsabilitat fomentar la cultura dels valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat el mètode del pelotazo econòmic i, en conseqüència, potenciar els sistemes de control dels mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la vigilància i inspecció de la gestió pública. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies representa 542 alcaldes i 5.782 regidors, càrrecs electes locals que treballen i presten els seus serveis amb dedicació i honestedat en el seu compromís per millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria són de xicotets municipis, sense retribució econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la conducta delictiva d'uns suposa un atropellament al bon fer públic dels altres, la immensa majoria. Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat de les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment es demostra que han fallat els mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, i hem d'actuar els ajuntaments com a responsables de configurar una administració íntegra, impecable i honrada. Per tot això, presentem per a la seva aprovació la següent proposta d'acord. Primer, exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per a aquells que han comès el delicte. Segon, exigir l'actuació immediata i pública per part de les formacions polítiques per a la separació de les responsabilitats i o representació dels corruptes. 3. exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes en totes les seues modalitats, plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc., instant a les entitats ciutadanes al suport en aquelles accions. Quart, exigir el compliment rigorós de la llei en els mecanismes de control en la gestió de les administracions públiques. Cinquè, rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia presidida per l'ètica i la dignitat. I sisè, defendre el nom de la societat valenciana treballadora, honesta i lamentar profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmès. Ho firmen tots els portaveus de tots els grups polítics de l'Ajuntament, de manera que està consensuada. Si passem igual a la votació, vots a favor. 21 vots a favor. Hi ha una altra moció que presenten els tres partits que governem a l'Ajuntament de Benicarló, el Partit Socialista del País Valencià, Compromís i Esquerra Republicana, en el sentit d'una moció sol·licitant incloure els municipis de més de 20.000 habitants en els plans provincials d'obres i serveis 2016. Bé, vaig a llegir només els acords perquè vull explicar-la. Aquesta moció pensem que és molt important. Justament avui hem estat a Castelló, Domingo Rocalló, i hem estat parlant amb el diputat provincial responsable dels plans provincials del Partit Popular, que ens ha dit que ell, en el nostre cas, també la presentaria i que la votaria a favor, perquè realment és molt greu el que ha passat a la Diputació en el tema dels plans provincials. A mi realment m'ha xocat. El que se proposa a l'acord municipal és sol·licitar al president de la Diputació Provincial la rectificació en les bases dels plans provincials d'obres i serveis 2016 i que s'incloga tots els municipis i ciutats de la província de Castelló sense cap restricció. I segon, remetre aquest acord al president de la Generalitat Valenciana i als ajuntaments d'Almassora, Vinaròs, Borriana, Castelló, Onda, Vall d'Uxó i Vila-real. Bé, com sabeu, els plans provincials d'obres i serveis són una línia reglada que hauria de ser objectiva i equitativa d'inversions de les diputacions per als municipis. La Diputació de Castelló va traure unes bases el dia 23 de gener de 2016, a on excloïa els 8 municipis de la província de Castelló de més de 20.000 habitants d'estos plans provincials. A través d'un acord en compromís va rectificar aquestes bases reguladores del Pla Provincial de Cooperació per a les Obres i Serveis i el dia 20 de febrer del 2016 se van tornar a publicar unes noves bases reguladores. Però el que s'inclou en aquestes noves bases reguladores és que en aquells municipis de més de 20.000 habitants que tinguen pedanies i nuclis disseminats se podran sol·licitar aquests plans provincials en un màxim de 60.000 euros en un percentatge de subvenció del 50%. Aquestes pedanies i nuclis disseminats han d'estar reconeguts per l'Institut Nacional d'Estadística, de manera que en el mateix boletí oficial de la província de Castelló, al final apareixen tota la relació dels pobles de la província de Castelló, els de més de 20.000 habitants i els de menys. Apareix Almassora, que té 25.000, en totes les seues pedanies i nuclis disseminats, que són el polígon industrial, la Playa, Benàfeli, Pavos, Pla de la Torre, la Huerta, el Secano, Santa Quitèria, i al costat posen el número d'habitants de cada una d'aquestes pedanies o nuclis disseminats. Borriana, les Alqueries de Santa Bàrbara, Alqueries de València, Poblados Marítimos, apareix Castelló, apareix Onda, apareixen els pobles. Però en aquesta relació no apareix Benicarló a cap lloc. O sigui, aquí Benicarló no està en la convocatòria dels plans provincials. O sigui, realment estem exclosos. Quan jo avui he parlat amb el secretari per aquesta moció, el secretari m'ha dit que això és completament il·legal, no se pot excloure a cap poble d'aquests plans provincials i el que diu aquí de que nosaltres podem fer obres i serveis en els nuclis disseminats a través d'un certificat del secretari de la corporació, el secretari de la corporació no està per a certificar res i a més per a certificar aquests temes, vull dir, i a més el que són nuclis disseminats no sabem si són 2 cases per hectàrea, 4 cases per hectàrea, 5, si hem de fer les obres al Corral del Petequillo, si hem de fer les obres a Sant Gregori o si hem de fer les obres a la partida Aigua Oliva. No sabem exactament on de fer les obres. Nosaltres pensem que això és un, que Benicarló estigui exclòs d'aquestes obres i serveis és molt greu. Nosaltres el que volem és que en la mateixa igualtat que tots els pobles de la província, on els pobles de menys de 20.000 habitants poden gastar-se els diners dels plans provincials en les obres que consideren oportunes. Nosaltres, si voldríem gastar-nos els diners dels plans provincials en, per exemple, arreglar el carrer Vinaròs, no ho podem fer perquè la Diputació no ens ho permetix, però el més greu de tot és que aquesta Diputació, que pensem que és una Diputació sectària perquè exclou justament els 8 pobles de més de 20.000 habitants, on no governa el Partit Popular a cap d'estos 8 pobles. La nota de tall, com jo dic, està en Benicàssim, que són 18.000 habitants, que és l'últim poble de menys de 20.000 que governa el Partit Popular. Però el més greu de tot és que la Diputació, que diu que no té competències, això és mentira, és una decisió política, perquè la Diputació d'Alacant, que també està governada pel Partit Popular, sí que inclou a tots els municipis de la província d'Alacant, i si Benicarló estiguéssim en la província d'Alacant, tindríem 365.000 euros per a fer obres i serveis, de manera que és una decisió completament política, i a més, el més greu de tot és que la Diputació sí que recull diners de totes les activitats econòmiques que se produeixen en aquests pobles grans, però després no repercuteix aquests diners precisament en aquests pobles. Jo vull recordar que un dels punts de finançament de les diputacions, concretament del pressupost de la Diputació, 90 milions d'euros venen de la participació dels tributs de l'Estat, de la participació en els tributs de l'Estat, que també ho cobrem els ajuntaments, però n'hi ha una part molt important d'esta participació en els tributs de l'Estat que cobren les diputacions, i dins d'estos tributs de l'Estat estan tots els tributs que paguem tots els benicarlandos i totes les empreses de Benicarló, que repercuteixen després en esta Diputació Provincial. No només això, la participació en els tributs de l'Estat, sinó que a més l'Ajuntament de Benicarló paga a la Diputació aproximadament 350.000 euros, entre 350.000 i 400.000 euros, per la gestió de tots els rebuts de l'IBI, del IAE i de les multes. De manera que pensem que esta moció està més que justificada, que hauríem d'anar tots els partits polítics per a treure-la endavant per unanimitat, perquè la Diputació hauria de rectificar aquestes bases. Jo des d'aquí puc anunciar que el Partit Socialista, dins dels 20 dies que hi ha per a impugnar aquestes bases, les impugnarà perquè pensem que són nules de predret, perquè no estan ni Benicarló, ni Vinaròs, ni la Vall d'Uxó. Són els tres pobles que no estan en el llistatge de les bases dels plans provincials. Penso que ho he explicat exhaustivament. Els acords són simplement sol·licitar al president de la Diputació la rectificació d'aquestes bases i que ens veiem en un agravi comparatiu pues, molt greu per part de la Diputació. Senyor Manyà.
Sí, moltes gràcies, senyor alcaldessa. El primer que tinc a dir és que comparteixo gran part de les coses que vostè ha dit, no totes, però gran part de les que ha dit sí. Jo no sé el que li haurà dit el diputat provincial, vostè ho diu, jo m'ho crec. Simplement dir-li que jo o nosaltres també compartim que efectivament la qüestió és com poder ser plantejar una moció, no? I sol·licitar el que entenem que en dret ens pugui correspondre. Jo, sin embargo, jo penso que no se ha excluït a Benicarló, sinó que no se l'ha incluït. I que comparteixo amb vostè també que el sistema d'establir aquesta inclusió a través de nuclis disseminats quizás no sigui la més correcta. Jo entenc que no se pot excluir a ningú municipi, estic completament d'acord, i entenc que, com li vaig manifestar en la Junta de Portaveus, mos tindrà sempre al seu costat per apoyar qualsevol logro de subvencions que li faci falta a Benicarló, inclús per qualsevol gestió que se pugui fer en qualsevol àmbit on puguen no hi haurà una representació política, igual que la que hi havia aquí, inclús buscar les persones que mos puguen ajudar a obtenir coses per a Benicarló. No obstant, vam parlar en la Junta de Portaveus, jo vaig rebre la moció ahir per correu electrònic i, claro, jo me trobo davant d'un contingut de la moció que entenc que té una part en la qual podem compartir, però hi ha una part que no podem compartir-la des del punt de vista del contingut polític que és etern, no? Entenem que la forma de poder reivindicar les coses quizás no és la que nosaltres enteníem que se hauria de fer i que si s'haguera plantejat des d'una posició més d'exigència jurídica, d'exigència de coherència, de racionalitat, d'entendre que les coses són justes, que no se pot tindre motius per donar, perquè hi havia situacions arbitràries o que se puguen actuar de forma arbitrària, és una cosa, i els plantejaments polítics que se fan en esta concreta moció, entenc jo que no poden compartir-los. Nosaltres, per exemple, quan se fa referència en esta moció, que és una moció que, com vostè ha dit, està pues, bueno, plantejada en un imprès del Partit Socialista del País Valencià i subscrita també per la portaveu del grup Compromís d'Esquerra, hi ha una sèrie de paràmetres que si s'haguen pogut consensuar i s'haguen pogut excluir per no donar-li aquesta conceptuació política, sinó una conceptuació d'exigència lògica, l'haguen pogut compartir amb vostès, com per exemple entendre que és una decisió, se diu en el text, que vulnera els principis d'igualtat entre les persones que contempla la Constitució. Podríem no estar d'acord en això. El que s'hagués excluït a 8 ajuntaments dient que el partit, que és on el Partit Popular no governa, o quan se manifesta que el criteri arbitrari del repartiment dels fons públics fa que la Diputació de Castelló sempre prioritzi el partidisme polític, premiant els seus i castigant els que no hi han votat majoritàriament, o en l'apartat on diu que se vulnera la Llei General de Subvencions, o que el greuge és major quan es fa referència a la Diputació d'Alicant, que també està governada pel PP, que deixa en evidència la Diputació de Castelló, que l'exclusió no correspon a criteris legals o de competència i que són exclusivament una decisió política, pareix que sigui una moció que està redactada i que entenc que vostès la presenten així, jo ho respeto, però que tenen que entendre que no és com perquè nosaltres la poguéssim compartir o perquè sigui una moció en la qual nosaltres li tinguéssim que donar el ple suport, no? Per tant, entenem que ja no pel contingut de fons, que en definitiva estem d'acord en que se reclami a la Diputació Provincial la modificació d'aixes bases i la rectificació perquè tots els municipis estiguin incluïts, sinó per la forma i per la connotació política nosaltres no podem compartir-la, i entenc que és una, existia ja una previsió de que nosaltres no podríem donar-li suport en els concrets termes en què està plantejat aquesta moció, no? Per això entenem que no és la millor fórmula per obtindre una col·laboració per part de la Diputació i per entendre-hi, però nosaltres el que anem a fer és abstindre-nos. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Miralles. Bueno, això és una prova més de lo que nosaltres venim parlant en Ciutadans de fa molt de temps. Vull dir, nosaltres pensem que les diputacions són una estructura obsoleta, un lujo que els espanyols no podem permetre, amb 5.000 milions d'euros tirats a la basura quasi en la seva totalitat, en un 69% d'ella. De cada 100 euros que recaude les diputacions a àmbit nacional, 31 arriben als municipis, els altres 69 se fagociten a les pròpies diputacions de forma arbitrària, com demostra, com fem en Castelló també les coses, de forma arbitrària. Això demostra una arbitrarietat total. O sigui, pensar que la Diputació, que és l'Ajuntament dels Ajuntaments, està putejant, fastidiant a 8 municipis pel fet de que no els governe el Partit Popular, que és qui governe la Diputació, si és això em pareix de risa, patètic, pa apretar a córrer. I si no és això, pensar que és això també és patètic. Vull dir, 8 ajuntaments del partit, que el Partit Popular no governa. O sigui, al final és un tiramos pedres d'un partit a l'altre, dels partits majoritaris, dels partits de sempre, com sempre han fet. A nosaltres això realment mos irrita i mos desborda, no? El nostre argument quin és? Molt senzill. Vull dir, l'Ajuntament dels Ajuntaments el que fa és recaudar on se generen els diners, que és els municipis grans, nosaltres, per reinvertir en municipis menuts que no tenen recursos. Això està bé, però haurien altres formes de fer-ho. Ciutadans el que diem és, en ajuntaments menuts n'hi ha que mancomunar serveis perquè agarren massa crítica i els serveis siguin accessibles als ciutadans i molt més barats de lo que són. Per això no fa falta una diputació. Per això fa falta que dels tributs de l'Estat se consignen més diners en aquells municipis menuts i ja està. I de cada 100 euros que l'Estat donarà als municipis menuts en arribaran 100. En l'actualitat, de cada 100 euros que es destinen als municipis menuts n'arriben 31. El resto se'ls menja el sistema. Entonces, nosaltres pensem que és tot de risa, lo de les diputacions és de risa i això demostra la seva arbitrarietat. Si estiguérem en Alacant, percibiríem 360.000 euros, però com no estem, igual no percibim res, perquè com no tenem núcleos disseminados ni pedanies, pues vaya faena. Entonces, nosaltres votarem a favor de la moció perquè no volem que Benicarló perga ni una peseta de les moltes que se m'on van, ni una. O sea, si m'on toquen 30.000, a veure, inventem un núcleo disseminado i recibim 30.000, li fiquem faroles per arribar al núcleo disseminado, no? Però no deixa de ser patètic el que si al final mos correspon o se pensa que mos correspon una quantitat de diners, tinguem que anar fent xapussos en el senyor secretari que tinga ganas en una partida a dir, jo com a secretari de l'Ajuntament digo que esto es un núcleo disseminado para que perciban 30.000 euros. Me pareix de risa. O sea, el tema de les diputacions, a nosaltres, a Ciudadanos, mos pareix de risa. Votarem a favor perquè no volen que Benicarló perga ni un duro, que és per lo que estem aquí, per lo que els ciutadans mos han ficat, no? Però entren ganes d'apretar a córrer. Gràcies, senyora alcaldessa.
Bé, jo els he de contestar, pues, senyor Manyà, diu, no s'ha incluït, no és una exclusió. Home, si no està incluït, està exclòs Benicarló. Vull dir que Benicarló no està, no està, si no s'ha incluït. I després, nosaltres estem d'acord en ser solidaris en els pobles menuts, com deia el senyor Martí. Vull dir, està clar que els pobles grans tenim més recursos i hem de ser solidaris en els pobles menuts, però el que no podem és solidaritat tota la que vulguin, però exclusió no. I després diu que no està d'acord en que en alguns punts de la moció, tal com està redactat, i vostè que justament és advocat i que diu que això tindria que ser un tema més jurídic i menys polític, diu que no està d'acord en un punt precisament que parla d'una llei. Diu que és inqüestionable que aquesta decisió vulnera per incomplir els principis de lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació l'article 8.3a de la Llei General de Subvencions 38/2003 del 17 de novembre, en la que diu, en el capítol 2, disposiciones comunes de las subvenciones públicas. Artículo 8, principios generales. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Es que això ho diu la llei. I, des de luego, esta llei se vulnera en estos, en estes bases dels plans provincials en el moment en què l'Ajuntament de Benicarló no consta en cap lloc, no? I que simplement, a més, ens obliga la Diputació a on tenim que invertir els diners. Nosaltres podem invertir els diners on consideréssim preceptiu, perquè a més, les ajudes és per a l'alumbrat públic, per a cementeri, per a la recollida de residus, per a la limpiesa viària, per a l'abastiment domiciliari d'aigua potable, per a el clavegueram, per a l'accés als nuclis de població, per a la pavimentació de les vies públiques i per a camins rurals. O sigui, totes aquestes són les inversions que podríem fer en aquests plans provincials. I també estic d'acord amb el que diu el senyor Martí, que si ens corresponen 10-10, 20-20, 30-30, el que ens correspongui. Però el que no podem és admitir aquestes bases i realment el que li dic del diputat provincial era un regidor de Borriol, exactament, no sé, en aquest moment no me recordo com diguem, però era el responsable, segons m'ha dit l'alcalde de Peníssola, que també estava en aquella reunió, era el responsable precisament dels plans provincials. Con lo qual, ell també pues, la cosa no la veia molt clara i com li he dit, nosaltres recorrirem des del grup de la Diputació del Partit Socialista aquestes bases, perquè n'hi ha 20 dies per a recurrir-les i seran recurrides. Passem la moció a votació. Vots a favor? Pues, vots en contra? Abstencions? Bé, doncs s'aprova per 14 vots a favor i 7 abstencions. Bé, ara sí que passem al torn de precs i preguntes. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señor Simó.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Voldríem preguntar-li si ja sap el motiu per el qual s'han tallat els arbres al carrer Pintor Sorolla, ja que el passat dijous els arbres estaven tallats i carregats a un camió i en esta casa ningú sabia res. Que nosaltres no ens interessem, és lo normal, és la transparència. Ara que vostès governant no sàpiguen el que es fa al poble, apareix fatal. Creiem que en vez de tallar-los per la soca, com vam fer, ben bé els haguem pogut trasplantar. Que no mos faiguen veure el que no és. En dijous mos tallen los arbres al mig del poble i no mos enterem i en diumenge volem ser los que més volem salvar la natura. Per una altra banda, senyora alcaldessa, estan fent una campanya conjuntament en l'Ajuntament de Vinaròs per la problemàtica que tots patim per als mosquits. Davant la gent que siga cuidadosa i que no tinguin aigua estancada i que es puga fer pudenta. Vostès saben que a Benicarló tenim una cosa que és la base del Bobalà? Pareix ser que no. Allí tenim una bassa de 1.150 metres cúbics d'aigua pudenta, plena de canyes i canyols podrits, en un estat d'abandono total. Hem de fer coses noves, però també hem de conservar el que tenim. Ens dona la impressió que vostès només limpien el que la sogra veu. També volia preguntar-li, senyora alcaldessa, si se pensa convocar algun consell agrari. Els llauradors estan passant una campanya d'hivern catastròfica, degut a les altes temperatures i preus baixos. Ens consta que la cooperativa està fent un informe d'aquesta campanya d'hivern i ja estem parlant d'unes pèrdues de 2 milions d'euros respecte a la campanya de l'any passat. La cosa és greu, senyor Domingo. No podem convocar consells agraris només per parlar de festes. Els llauradors han de veure que ens preocupem per ells. Després li demanaria a l'equip de govern, a vostès i a l'equip de govern, en el bon sentit de la paraula, que baixin un poquet de la parra i que fiquen els peus en terra. Que de moment ni Benicarló es mou, ni Benicarló està canviant. Benicarló batega, però és per la pujada dels seus impostos. Molta etiqueta i molt de gasto, però de crear riquesa al poble, res. parlant clar perquè entenguin tots els del poble.
Perdó, senyor Simó, això és un prec, una pregunta, o és una opinió personal? O... un prec? Conclusió?
Un prec.
Bé, seguixi.
Per acabar, bueno, pues volia demanar-li disculpes, com vostès diuen, per si no algo no he fet bé i no he parlat correctament el valencià. Tinguem paciència, com vostès diuen, que som nous. Gràcies.
Alguna pregunta més? Senyora Jovaní?
Sí. Jo tinc un prec i dues preguntes. A veure, nosaltres voldríem saber si seria possible rebre totes les preguntes dels ciutadans que hagin arribat a l'Ajuntament per a ser exposades així al ple, perquè jo he fet un recorregut al registre d'entrada i no he trobat, però clar, hi ha altres vies teòricament d'entrada d'aquestes preguntes, no? Si entres en la web de l'Ajuntament, està la banda de participació ciutadana i apareix la ciutadania, pregunta al ple, però entres allí i te du a l'agenda 21. L'agenda 21 te du a la participació ciutadana, entres en un bucle que en el del que no pots sortir. Després també tenim lo de la bústia ciutadana, que és una pàgina web de la conselleria, no? Que entres i pots accedir a tots els pobles de la comunitat. I tampoc m'ha aclarit allà a veure on hi ha signat algun llistat de preguntes o suggerències dels ciutadans, no sé. I també he entrat per buscar fins al portal de transparència, per si allí me donava alguna pista. I allí en l'ítem 22 diu que deurien publicar-se dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions, que posa un nul que no està fent-se. Llavors, encara que no estiga tot això en vigor, sí que ens agradaria a Datos, a l'equip del PP, si poguessin fer-nos arribar el llistat d'aquestes preguntes abans del pleno per a tindre, no sé, per saber la relació de les preguntes que entren. ¿Vale? Si seria el prec. I després, una pregunta seria, ens agradaria saber quins són els criteris que se segueixen per a seleccionar les preguntes que després arriben així. I una tercera pregunta seria qui ho decidís, perquè tampoc sabem res. Com ja ha passat un poc de temps, en el cas ja està funcionant, me pareix que ja és hora de que tinguéssim alguna informació, perquè jo no he aconseguit trobar cap informació en la pàgina web. Hi ha un correu per així, bústies per allà que no duen a cap puesto, i registre d'entrar, res més. I de dalt, pues, si era possible. Sí.
Alguna pregunta més? Senyor Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Nosaltres tenim una pregunta i un prec. Dos ciutadans que administren dos cafeteries en la placeta dels Bous ens pregunten si farem alguna cosa per als coloms, per les palomes que han allí, que estan en abundància, que estan increpant i molestant els seus clients, i que avui algun company meu ho ha corroborat i comprovat, no? Això és el prec, a veure si som capaços de via mediambent fer alguna coseta perquè no molesten tant, no? I després una pregunta, un parell de veïns o tres ens han preguntat, el monument a la carxofa que han ficat en la rotonda de la via del tren, quan ha costat? Ha costat diners? No n'ha costat? Bueno, jo sí que tinc alguna informació al respecte, però hi ha molta inquietud ciutadana per saber com s'ha finançat, què ha costat, què no ha costat, quines sorpreses han tingut, i m'agradaria que ens ho contestaran, i si la ciutadania ho sabria i dormiria més tranquils tots. Gràcies.
Bé, hi havia unes preguntes del pla anterior per a contestar, que ara les contestem, i després, si el regidor de Medi Ambient vol contestar algunes d'avui. Bueno. Bé, les preguntes que hi havia del ple anterior era quan estaran disponibles en la web els pressupostos municipals de 2016. Aquesta pregunta la contestarà la senyora Escudero, que és la regidora d'informàtica també.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, fins avui el pressupost no estava aprovat, per tant tot el que teníem fins ara era un document que estava obert a qualsevol modificació. Ja que ens estrenem una miqueta en això de la transparència, serà la primera vegada que un pressupost municipal està penjat a la web, no volíem generar dubtes a la gent de saber en quina versió del pressupost estava i penjar quan fos el moment el document definitiu, val? Realment hi ha moltes formes d'entendre la transparència. Podríem demà mateixa penjar el document que aprovem a la web i qual compliríem en l'ítem i tindríem el document penjat i acomplint. Realment, els que heu vist el document, és un document comptable, ¿vale? Estret del programa comptable que utilitzen en intervenció, per tant, és una mica complicat, quan no has vist documents d'aquest tipus, averiguar les despeses, a què partida corresponen i a quin concepte realment per què són els diners que hi ha en aquest document. Per tant, el repte que volem assumir és que quan pengem la informació a la web sigui una informació que siga útil pel ciutadà, que l'entenga, que siga accessible i, si és possible, que siga fins i tot manipulable per a que, tal que el ciutadà puga utilitzar-la. ¿Vale? Això, clar, requereix un temps. Aquesta informació s'ha de preparar de la manera que se reba de la millor forma possible. Dins d'aquest pressupost que aprovem avui també hi ha una partida destinada a promoure la transparència, on l'Ajuntament rebrà suport tant en tema de personal com en tema de formació, com en tema d'assessorament de quina és la millor manera per a publicar les coses. ¿Vale? A partir d'avui podem començar a fer ús d'aquesta partida pressupostària i, per tant, ens ajudaran per homogeneïtzar una miqueta tota la informació que anirà més enllà de lo que és el pressupost. Volem publicar-ho tot lo que se puga publicar i tot lo que l'Ajuntament genere, ¿vale? Però, com diem, de la millor manera possible. Això costarà una miqueta més de temps, una miqueta més d'esforç a les àrees, però creiem que valdrà la pena, perquè arribarem a l'objectiu que volem de transparència, no tindre la web plena de documents, sinó la web plena d'informació, que siga coses que la gent entenga i que pugui utilitzar. Val? Per tant, estem treballant en aquest tema, val? I intentarem, no puc donar dades, tindre la major brevetat possible, però com dic, valdrà la pena quan estarà.
Senyor Martí, vol contestar?
Moltes gràcies, és el que esperem.
Bé, hi havia una altra pregunta que també va fer el senyor Martí, que va dir: què impedeix l'urbanització del tram del carrer València entre el carrer Doctor Fleming i el passeig marítim? Bé, això és una mica llarg, he demanat als serveis tècnics d'urbanisme perquè també és un tema que a mi em preocupa molt, inclús hem rebut cartes del defensor del síndic de Greuges en aquest sentit, i jo només entrar a l'Ajuntament pues, era un tema que em preocupava, però l'explicació és una explicació prou detallada de lo que passa en aquesta zona i vaig a tratar d'explicar-los. El programa d'actuació integrada per a l'urbanització de l'àmbit de sòl urbà que comprèn el tram del carrer València situat entre el passeig marítim i el carrer Doctor Fleming va ser aprovat pel ple en data 27 d'octubre del 2005 i es va preveure la seva gestió directa per part de l'Ajuntament. No obstant això, l'execució del programa no es va iniciar perquè no es posseïa la totalitat del sòl necessari per executar les obres. Concretament, hi havia una zona que era de la UE13, que és la zona que la UE13 és la que hi ha paral·lela al passeig marítim, entre el passeig marítim i Doctor Fleming, detrás de les cases, com aquell que diu, allí on posa les falla el nou barri, allò és la UE13. Bé, doncs una part de la UE13 estava dins del carrer este, no? Doncs no es disposaven de tots els terrenys. A l'any 2006 es va iniciar un procediment per expropiar els terrenys destinats al vial públic, que eren de titularitat privada. El dit procediment va finalitzar en la formalització de l'acte de pagament i ocupació el dia 18 de setembre de 2010. A l'any 2010, els serveis tècnics municipals van modificar el contingut del projecte d'urbanització per tal d'adaptar-lo a la normativa sectorial i d'actualitzar els preus, i van redactar una memòria i un compte detallat de les quotes d'urbanització provisionals, així com una ordenança municipal per a la imposició del corresponent cànon d'urbanització. O sigui, quan es fa un carrer, ho paguen els veïns, lògicament. La dita modificació va ser aprovada pel ple de la corporació el 28 de juliol del 2011. Després de la procedent tramitació, amb informació pública i audiència individualitzada dels titulars de béns i drets afectats. Per una altra banda, cal tindre en compte que es va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'acord de ple del 28 de juliol del 2011. O sigui, va hi haure un acord de ple al juliol del 2011, però es va recurrir per part del... O sigui, una persona va posar un contenciós contra aquest acord de ple. I que en data 31 de març del 2014 es va dictar sentència en la qual estima parcialment la demanda interposada i s'anul·la l'acte administratiu. O sigui, el juzgat li va donar raó a les persones que ho van demandar aquest acord de ple. El motiu és la falta de justificació i improcedència de la retaxació de càrregues realitzada per l'Ajuntament, desestimant la resta de motius d'impugnació al·legats. La dita resolució judicial ha sigut recorreguda en apel·lació per les dues parts, l'Ajuntament i els demandants, i es troba subjudice. O sigui que ahir hi ha una mica de lío judicial. respecte a les possibles conseqüències d'una sentència desfavorable a aquest Ajuntament en relació amb dit procés contenciós administratiu i consultada l'assessoria jurídica que s'encarrega de la defensa municipal, que és Garrigues, el despatx de Garrigues, perquè això porta ja molt de temps, ens indica que l'únic aspecte que queda pendent de resoldre mitjançant la sentència del Tribunal Superior de Justícia, quan es resolga l'apel·lació, és sobre la petició de reconeixement d'una indemnització per import de 194.000 euros per les cessions de sòl anticipades per a Vials, així com la pretensió formulada per l'Ajuntament sobre la legalitat de la retaxació de càrregues. Per tant, en cas de resoldre's en el sentit de confirmar-se la improcedència de la indicada retaxació, o sigui, per l'Ajuntament, el sobrecost derivada de la mateixa no serà repercutible als propietaris afectats i tindrà que l'Ajuntament fer-se càrrec d'aquells diners. Per tant, si es desestima el recurs formulat per l'Ajuntament, l'excés de cost sobre el previst abans de la modificació del programa l'haurà d'assumir l'Ajuntament, que és el que li acabo de dir, si finalment s'executen les obres. El cost inicialment previst en el programa aprovat el 27 d'octubre del 2005 ascendia a 195.000 euros. Amb la modificació aprovada en el ple del juliol del 2011, es va actualitzar el pressupost de l'obra d'urbanització i a incloure i incloure'n les càrregues, les indemnitzacions necessàries per elements o edificacions a destruir. En total, el cost provisional ascendia a 279, o sigui, en un principi eren 195 i després van ser 279.000. Li ho puc enviar per mail, no es preocupi, senyor Martí. Per tot això, l'interventor municipal ha considerat que per iniciar el procediment de contractació de l'execució de les obres cal primer aprovar una modificació pressupostària per a dotar el pressupost municipal de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que hauria d'assumir l'Ajuntament en cas de que finalment no se li donara la raó al jutge. De manera que ara estem en aquest tràmit. Hem de decidir si continuem per avant, per a la qual haurem de fer una modificació pressupostària per si en un cas el jutjat no ens dona la raó, o esperar-nos a que surti la sentència. Hem de decidir una d'aquestes dues coses. O tirar-ho per avant i fer una modificació pressupostària per si en un cas el jutjat no ens dona la raó, o esperar-nos a que se celebre el juí i a veure què passa. M'han dit els tècnics d'urbanisme que això ja es va decidir en el seu dia de tirar-ho per avant. El problema ara pues, és el crèdit i miraríem a veure si és possible fer aquesta modificació pressupostària per atendre les càrregues que no podríem repercutir en el cas de que fessin les obres i el jutge no ens donés la raó. No sé si m'he explicat bé. Vol dir alguna cosa?
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, sí, ha quedat el tema bastant clar. Nosaltres pensem que crec que tots estem d'acord en que és una taca molt seria i al mig del poble. Vull dir, si hi hagués un altre lloc, podríem pensar, bueno, és que allà no va ningú, però és, no sé, és com si tinguérem un tros de carrer major sense asfaltar, no? Penso que per responsabilitat hauríem de veure com ho fem per tirar endavant quan antes i traumos aquesta taca del mig i que tot el món pugui dir, mira, en aquella època van fer per fin, 30 anys després, este carrer el van acabar, no? Podem ficar una placa i celebrar-ho. Jo crec que, bueno, que seria qüestió de fer encaje de bolillos i moure aquests pressupostos que segur que sabreu fer i pensar en tirar endavant i aconseguir a ser possible que les indemnitzacions que tinguessin que pagar siguin les mínimes, per supost. Però bueno, jo crec que nosaltres pensem que és important que aquesta taqueta la puguem llevar. Gràcies.
A veure, jo li he de dir que totes les actuacions que se fan en aquest Ajuntament no és per a posar plaques ni per a ficar-nos medalles, li ho puc assegurar. Vull dir que el treball que fem és una voluntat de servei al ciutadà i no volem ficar ni plaques ni res commemoratiu. Però sí que creiem que urbanitzar aquest carrer és una necessitat, doncs perquè està en molt males condicions, perquè els veïns es queixen i tenen tota la raó de que quan plou allò està indecent i que a més doncs el carrer València està tot urbanitzat, bueno, en el tramo que està urbanitzat, claro, però allò queda molt cèntric perquè queda entre el passeig marítim i Dr. Fleming, i la veritat és que sí que és una taca molt, molt evident, no? De manera que pues, el que hem de decidir és veure si es pot fer la modificació pressupostària, tirar endavant, traure la licitació, però tindré este remanent ahir per si en un cas passés alguna cosa. És això?
Si a cas, jo el que tinc que dir, per dir-ho concretament, és que avui estan anul·lats, la retenció està anul·lada. El que ha decidit el jutjat és anul·lar la retassació. Per tant, és possible que guanyem el dia de demà, però avui per avui està anul·lada. Per això dic jo que no hi ha crèdit. Si el dia de demà ens donen raó, es podria generar crèdit, perquè, pues, però ara per ara està anul·lada la retassació. Per tant, per l'import inicial podríem actuar, però per l'import de la retassació no, perquè, insistisc, està anul·lada en aquest moment. Si ho guanyem, doncs ja la, diguem que la desanul·laran, per dir-ho així. Però avui per avui està anul·lada. El jutjat ho ha anul·lat. Hem d'esperar, mentre no n'hi ha crèdit.
i hi havia una quarta pregunta, em sembla que també era de vostè, senyor Martí, que diu com es troba el tràmit de licitació de les casetes i parades del mercat central de Benicarló. Aquesta la contestarà el senyor Sánchez, el regidor de contractació.
Gràcies, senyora alcaldessa. El 17 de febrer va arribar, procedent del Departament de Comerç al Departament de Contractació, el plec de prescripcions tècniques i l'informe d'acompanyament que ha de regir la licitació de les parades del mercat. S'ha estat treballant des de aquest dia. La cosa està prou avançada, falta algun detallet encara, però esperem que en pocs dies ja puguem tenir l'informe de la tècnica de contractació i el plec de clàusules administratives. I en aquest cas s'arremetrà tot l'expedient ja a secretaria per tenir l'informe. Així estem. De totes formes, si tenen algun dubte al respecte de l'expedient, el tenim al departament, vull dir, podem passar quan vulguin i el podem consultar, clar.
Moltes gràcies.
Bé, senyor, bueno, vol contestar alguna pregunta relativa a les que ha fet el senyor Simó?
Vale, pues. Sí. Bueno, gràcies, senyor alcaldessa. Bé, el que ha dit vostè, en principi jo crec que és molt agosorat de que l'Ajuntament no ens entén del que fem. És extrapolar una situació, i vostè estava a la Junta de Governació del dia que estaven tallant els arbres, que algú va, al final algú va preguntar, i jo vaig ser el que va dir, no ho sé, no ho sé, perquè en aquell moment no havíem preguntat, va ser el primer dia que tots ho havíem vist, preguntar després al tècnic, el tècnic tenia molt clar, i el tècnic me l'explica clarament que això ho havíem parlat. L'assumpte, i és trist, bueno, trist, és curiós, més que trist, és curiós que la pregunta la faiguen vostès del PP quan la substitució d'arbres a Benicarló per una mala planificació de que se fa en aquest ajuntament des de fa moltíssims anys i no cal anyar, és a dir, culpa també una part dels socialistes i vostès, el PP quan van governar, es van traure mossèn la Junta, que encara tenim alguns restes allà a la piscina. Bé, lamentablement en este poble no hi ha una planificació de quins arbres hem de ficar als carrers. Substitució en aquests últims anys, quan vostès manaven, s'han llevat Menorca, Mallorca, Boters, Llibertat i Sant... Bé, podríem treure molts, no és necessària ni... Vull dir, s'ha fet una política, vostès l'han feta, perquè quan se van plantar, que es van plantar vostès, no eren els correctes. I no els correctes per què? Pues simplement els de... Vostè parla de estos que ens afecten ara, tots sabeu, o tots saben, si no voleu deixar cordialitat, que suposaven estos arbres. Al mes d'agost van tindre que podar-los. Podar un arbre, perquè molestaven als comerços, molesten a la vorera. Arbres, i quan parlem arbres de mal col·locats, és que arbres que, si els deixem créixer, poden arribar a 2 i 3 metres de tronc. Ja no parlem de capçalera. Les capçaleres, les copes, estan ja cascades de tantes podaes. Perquè, clar, com molesten els ciutadans, a l'estiu a tallar. Això vol dir diners també dels jardiners que han de fer un treball extra. Quina és l'opció? Possiblement, en un moment donat, en una altra reunió, ho haurem pogut explicar més. Ja me l'esperava, vull dir que no era cosa nova, és a dir... Me l'esperava més a millor de ciutadans que no de vostès, perquè vostès sí que han fet esta política més. Són vostès els que la van començar d'anar substituint. I Benicarló s'han de substituir molts arbres. No cal córrer molt. És a dir, la zona de l'auditori està ple de moreres que a l'estiu molesten. La gent se va clavant les rames als ulls. Això afecta l'arbre. És a dir, és un ésser viu que l'estem cascant. No li deixem desenvolupar naturalment. Aixos arbres, d'ací 4 dies... moririen. És el pintor Sorolla i ja estaven prou cascats. Els veïns tenien un tercer convidat a la casa, perquè les branques, si no les talles, les entren. Podríem plantejar-nos si els podíem traure per salvar-los. Ara, el cost d'aquesta operació està dins del conveni que se té i, per tant, no ha costat ni un duro a l'Ajuntament extra. Ara, el voler traure-los, trasplantar-los, volia dir trencar tota la vorera, fer clots immensos. En quina garantia? Tenim les experiències de Catalunya, César Cataldo, que allà van fer el viver, Antonio Cuenca, el va traure i es va ficar allà al barranquet. A vegades pareix un bosc mort, perquè sobreviure n'hi ha molt poquets. I les oliveretes, que són les més resistents, les moreres encara tira-li que te va. Com no reben aigua, doncs encara els costa. Però les oliveretes, n'hi ha 4, les altres,
no han subsistit. Estos arbres no haveren sobreviscut a cap lloc. Per tant, no és més que una política que l'han de tindre clar, jo l'haver explicat en, en urbanisme quan haver educat com a tècnic de medi ambient, és esta les raons de que s'havien fet la substitució. No és més, més enllà de voler trencar més coses, sinó perquè és una necessitat. El que no podem fer, i hem de ser conscients, Benicarló no té carrers amples com Barcelona, on podem ficar magnífics arbres ornamentals que molt donen fresca. Benicarló té voreres molt estretes que, com arriba a créixer l'arbre, ja no passen dues persones, i més si se troben un carret pel mig. Hem de ser conscients i hem de ser conseqüents. I el que demanaria una mica, o la meva responsabilitat, dins el que càpiga, és intentar fer la substitució paulatinament en arbres que, en creixement lent, en menys afectacions i que molesten menys. Per això, no res més, no hi ha més història d'una mania dels arbres. A vegades dius, com a ecologista estàs matant arbres, i a vegades també hem de baixar i de replantejar coses. En quant als coloms, ja... Sí, sí, jo conto els dos.
Senyor Simó, si vol respondre a la dels arbres... Bueno.
Simplement agrair per l'aclaració. Només era què havia passat, que ningú sabia res en aquest moment. Gràcies.
En aquell dia, com tu, com jo, quan vaig passar, vaig veure que estaven tallant i l'únic que vaig fer és després parlar en el tècnic i dir, què va ser? Home, això ja te'n recordes que ho van comentar i en aquest moment era l'empresa de poder-ho fer idòniament. És a dir, no veia una notificació perquè el tècnic és l'encarregat i no té per què tampoc. I jo tampoc penso que hem de fer publicitat i de fer una roda de premsa perquè hem de tallar els arbres. És a vegades pequem una mica d'això. És a dir, la informació sí que se té que donar. Sí que s'ha donat. I en aquell moment, a posteriori l'haverà donat. No haverà hi hagut més problema.
Ara sí, els coloms.
Els coloms. Clar, de tot. Bueno, els coloms, mira, si volem anar caçant ja podem. Bé, els coloms és un problema greu. I podem comparar els mosquits. I podem comparar els mosquits per una simple raó, perquè també és una qüestió nostra. És a dir, no és... Són uns animalets que estan ahí... Però no, ja no és tant pel menjar que li donem. L'altre dia vam ficar un carteller de recomanar no donar menjar als coloms. No solucionem res en això. El problema dels coloms és els nius de nidificació. El tècnic. L'any passat van caçar 1.000 coloms, però van créixer, o se van reproduir 3.000. És a dir, tenim focus, un focus públic nostre que s'havia solucionat i està solucionat teòricament, hauríem de revisar-lo, era el Marquès. A la teulada del Marquès era el niu. Se va tapar, la brigada Habana va tapar-lo, però a moltes cases abandonades, i més tenint en compte pisos que en estos moments no estan acabats, és el lloc idoni per a nidificar, per traure 2-3 pollaes a l'any. És un problema. Sí, que els restauradors d'allí es moleste, el ciutadà, aquell que va pel carrer i entropesse o es rellisque la merda del colom, cert. Solucions. Primera, una conscienciació de la gent de que si té cases abandonades, que les tapi i les tanquen. De fet, en aquests moments, des del servei tècnic, s'estan mirant, intentant localitzar on estan aquests focus, perquè no és només al centre. És a dir, el dia que ho han comentat, en governació, podríem dir que al català n'hi ha... És a dir, n'hi ha focus on tenen menjar, estan ells. No és només un dels menjar, és a dir... Miràvem una solució, però veien que estan donant moltes llargues, que era l'absolut... Que, de fet, a la premsa, quan ha sortit aquesta setmana, que m'havien preguntat, i jo havia dit, és a dir, una possibilitat seria donar pienso, pasteuritzar-los. És un problema a llarg termini, però sembla que l'empresa que té el monopoli... no vol soltar, no vol vendre el pienso, és a dir, és conveni tu a mi i ja en parlarem. Entonces ara tindria que, això des de el medi ambient s'està mirant, hi ha una persona, si Benicarló, que tenia amistat en aquesta empresa, amb lloc via això a veure com està el tema. Ara, la caçamenta, és a dir, se fiquen caixes per caçar coloms, però se n'agarren tros, tres, quatre. És... Tampoc podem anar a buscar a... que fem el camp de tir així, anar a buscar-se un Humberto i anar caçant-los. Clar, és que a vegades apareix, des de fora apareix molt fàcil, però quan estem dins el problema el tenim, i tornaríem a dir el del mosquit, és a dir, és molt, molt complicat. I suposa una responsabilitat de tots, sobretot els que tenim propietats, o si hi ha propietats parlarien també dels gats abandonats en les cases. I són molts problemes que pareixen tonterietes, però que a nivell de poble sí que estan afectant. La responsabilitat, o sigui, el compromís des de la regidoria és intentar solucionar-ho de la millor forma possible. També podríem dir que a nivell, si aniríem a garrotades, els ecologistes vindrien a... Clar, és que és una sensibilitat, és a dir, i pareix molt bonic tindre coloms, però és un problema pels monuments, pels edificis públics i privats, per la vida dels ciutadans, i això crec que és una qüestió que tots hem de ser corresponsables de buscar solucions. Val? Gràcies. No sé si li he contestat.
Hombre, la pregunta l'ha fet el senyor Martí, tindria que replicar el senyor Martí. Però vostè, senyor García, vol parlar? Vinga,
el senyor Ximo Bueno ja sap que en el mes de desembre vam traslladar aquesta problemàtica d'algunes queixes veïns i estem comentant a veure quina solució, a part de l'esterilització, per acabar amb molts dels que ja n'hi ha. El millor, en alguns llocs, crec que s'ha utilitzat a vegades aus de presa. No sé si ha estudiat aquesta possibilitat o no. És una pregunta.
Sí, i de fet avui... Perdona, que l'he parat. Jaume tenia un aparatet de col·locar, de fer sons. A veure, podem buscar quatre falcons i tindre-li un ratet. Però això no acabem en el problema, eh? El problema el que fem és que el colom que no tindrem a la plaça dels peixets se me n'anirà al port. I quan no tindrem l'animalet, tornaran. És a dir, el fet és que sí, que se pot mirar. De fet, ell plantejava buscar el sistema de picar el sorollet, la musiqueta tot dia, allò de la discoteca, i millor se'n van. Però se n'aniran a criar a un altre lloc i aniran a una altra plaça del poble i no, realment la solució no la tenim així. És a dir, és una més de les possibilitats. No se descarte, però crec que el que hem de rebaixar el número de coloms a un nivell sostenible. Dir, com el mosquit, quan parlàvem l'any passat, és que és molt difícil acabar en ells, els coloms també serà difícil, perquè sempre hi ha cases molt abandonades, que estan deteriorades, que tenen qualsevol escletxa ja entren. És a dir, en aquest moment estem plantejant-nos el ficar nius pels ocells, és a dir, a nivell de poder... Però clar, poder-se colonitzar és un molestar pels coloms. És a dir, els coloms tenen una problemàtica que reconec que s'ha de solucionar i s'ha de buscar. Per tant, això que has dit és correcte i intentarem. No sé si serà qüestió de buscar quatre coloms i quatre mussols, però alguna cosa, tot el que ens ajudarà per eliminar-los estarà bé.
Senyor Martí, vol replicar?
Moltes gràcies, senyor. Bueno, lo important és que som conscients de que tenim un problema, ho tenim molt clar i segur que trobarem les vies de solució per resoldre, perquè estiguem els ciutadans tranquils que alguna cosa farem. Gràcies, moltes gràcies.
Senyor Bueno, vol respondre a la pregunta dels mosquits també? O... Sí. El senyor Simó ha dit la de baseta del Bobalà, els mosquits, o vol jo contestar? D'acord. Senyor Roca, sí que volia contestar.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo voldria dir-li al senyor Simó de que si no s'ha convocat un Consell Agrari és perquè la secretària està de vacances, i el que sí que hi havia intenció era per la setmana que ve convocar-ne un, però no precisament per aquesta quantitat de diners que vostè ha dit, perquè l'únic que li he sentit dir tants milions de pèrdues és a vostè i a l'exconsejal d'Agricultura. I jo sóc soci com vostè de la cooperativa. Quan la cooperativa ha tingut un problema, me l'ha comunicat i hem fet un Consell Agrari o hem intentat solucionar-ho, perquè sempre he pensat que la cooperativa és el 50% de l'agricultura benicarlanda. I es fa el Consell Agrari per representar a la cooperativa i al 50% del resto dels llauradors. A mi la cooperativa el que més sorprèn és de que estan parlant d'unes xifres i a mi la cooperativa encara no m'ha dit ni jesos. Jo el que no entenc és la política que agarratarà la cooperativa. I sóc tan soci com vostè i la vull tant com vostè, però la manera de procedir crec que no és la correcta. Després no es fa el Consell Agrari només per festes. Si haguera volgut, si el Consell Agrari fora per festes, jo no estaria al Consell Agrari, perquè tinc que dir-li que les festes se fan perquè es tenen que fer, però no perquè les vull fer jo. El Consell Agrari està per solucionar problemes del camp i dels llauradors. I això que vostè m'ha dit és un problema, però jo crec que la cooperativa, en vez de donar-li-ho a vostè com a pregunta a un pleno, jo vaig tots els dies a la cooperativa. M'haguera pogut comunicar el problema i jo hi haguera convocat, en cas que siga d'urgència, un Consell Agrari, però la secretària no està, però haguera fet lo possible per convocar-lo només vinga. De fet, això m'obliga la setmana que ve, sense a lo millor n'hi haver més motius, convocar-lo. Jo li dic a vostè que el convocaré, però porten los números, perquè pense que la cooperativa, no sé si m'ha dit de 3 milions d'euros de pèrdues, 2 milions d'euros, pues seran 4 milions d'euros de pèrdues a un sector benicarlando com és l'agricultura, que ja està prou fotut per anar dient-lo aixina com aixina. Jo crec que la cooperativa en aquest moment haguera tingut que ser una miqueta més sèria i portar-lo com altres vegades ho ha portat. Hi ha una regidoria d'agricultura on se li tenen que comunicar els problemes i nosaltres fem un consell agrari, que no he tingut mai perea de fer-lo, i haguem tirat per avant la proposta que vulgui la cooperativa i el resto dels llauradors de Benicarló, perquè jo crec que sóc el regidor de tots.
Senyor Simó.
Moltes gràcies. Volia dir-te que la cooperativa no m'ha trasladat res a mi. He anat jo a informar-me perquè sap vostè millor que jo la mala de campanya que portem. He anat jo a informar-me a veure com estava la situació. I sé que estan preparant això i se suposa, i estan, encara no han acabat la campanya d'hivern i estan parlant que se n'anirà sobre els 2 milions d'euros, no res més.
Roca.
Senyor Simó, a mi li he dit antes de que a mi la cooperativa, quan ha tingut un problema i ha tingut uns números i ha fets, m'ho ha comunicat i ho hem tirat per avant. Però si ara esperem a que la cooperativa tinga els números, jo crec, per això he dit que m'estranyava la política d'ara de la cooperativa, crec que quan els tindrà, estic completament segur que m'avisarà. Entonces, convocar el Consell Agrari i si n'hi ha que portar-lo al pleno perquè demanar una, no sé, una, que ens baixen els mòduls o el que sigui, que no li capiga cap dubte que ho farem. Ho farem, de veritat.
Bé, el resto de preguntes se contestaran en el ple següent. S'alça la sessió i ara passarem a l'apartat de preguntes dels ciutadans. La regidora de Participació Ciutadana, senyorita Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Primer, res, m'agradaria dir unes paraules, que és: des de l'àrea de Participació Ciutadana volem recordar que les preguntes adreçades al ple són d'interès municipal general i no es contestaran al ple aquelles preguntes que facin referència a entitats privades o persones particulars. No utilitzem una via de participació ciutadana per molèstia personal o política. Gràcies. I dit això, anem a la primera pregunta. El senyor Francisco Vallés Marzal. ¿Existe alguna entidad que sin ánimo de lucro cobre una tasa de ocupación de vía pública, sí o no?
Bé, esta pregunta fa referència a que si n'hi ha alguna entitat que cobre una tassa. Pues bé, senyor Vallès, les tasses només les pot cobrar l'Ajuntament. O sigui, l'article 4 de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, diu que les administracions públiques de caràcter territorial i dins de l'esfera de les seves competències correspon en tot cas als municipis la potestat tributària i financera. Dins dels reglaments de servicis de les corporacions locals de l'any 55 també otorga als ajuntaments la potestat tarifària i dins de la llei d'hisendes locals, en l'article 20, diu que les entitats locals en els termes previstos en aquesta llei podran establecer tasses per la utilització privativa o l'aprovechamiento especial de dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas. No hi ha cap entitat que cobre una tasa, perquè les tasses només les pot cobrar l'Ajuntament. Simplement això. La següent pregunta.
Miguel Ángel Cabero Aguado i doña Adoración Blasco Castell. Aquestes dos preguntes van dirigides al regidor de Governació, Medi Ambient, Educació i Policia Local, don Ximo Bueno. Tenint en compte que en la zona d'afectació del crematori està inclòs el Col·legi Públic Francesc Català, quina és la seva posició com a regidor de Medi Ambient i al mateix temps com a director del centre? Ha mantingut alguna reunió amb l'AMPA de l'esmentat centre per a informar-lo sobre el crematori i les seues conseqüències? Gràcies.
Senyor Bueno.
Gràcies, senyor alcaldessa. Bé, cal dir, i com a preàmbul, que quan me van passar aquesta pregunta vaig pensar que tornàvem a estar com fa 25 anys quan Patricio Cornelles dia que no sabia si que quan parlava amb mi era com a regidor de l'UPB, director del Catalán o president de l'Ambor. Ara sembla que es fa el mateix, és a dir, no saber separar dos coses totalment diferenciades. Potser haguerem pogut també afegir com a ciutadà i ja tindríem el símil que feia ell de la Santíssima Trinitat. però posant fil a l'agulla, i així és on estic, només com a regidor podria contestar a les seues preguntes. I la resposta és força simple. Com a membre de l'equip de govern que hem heretat aquesta patata calenta, només podem dir que seguirem complint la llei escrupulosament. I per tant, si el tanatori crematori té tots els papers en regla, com sembla que fins ara, no tenim res més a dir. Ens agrada o no? Una altra qüestió serà que des de la regidoria de Medi Ambient, el dia que entra en funcionament el crematori, assumint aquest compromís, treballarem seriosament per tal de controlar que no sigui mai una activitat nociva per a tots els que vivim a Benicarló. L'altra part d'aquesta primera pregunta, només dir-los que la meva opinió com a director, professor i ciutadà pertany a l'esfera personal i, per tant, en aquest ple no és el lloc més idoni de donar-la. De la segona pregunta també podríem divagar força estona, encara que no per allargar-me dir que com a regidor no he fet res del que plantegen, ja que no crec que siga la meva missió i com a director menys. Ara bé, m'agradaria clarificar algunes coses. Primer, que ningú ha vingut a l'escola a informar de l'assumpte i per tal que després ho podem debatre al claustre, a la Junta de l'AMPA, a l'Assemblea i per tant com a director crec que difícilment podia informar sobre el crematori. Segon, com ja he esmentat abans, cal diferenciar el meu paper com a regidor del de docent. Per tant, com a director no me pertoca informar de coses alienes al món de l'escola i menys d'unes hipotètiques conseqüències que encara estan per demostrar. De la mateixa manera que tampoc hem fet res per tancar la torre de telefonia mòbil que tenim molt a prop de l'escola. I tercer, cap membre de la comunitat educativa del català ha fet cap demanda per tractar aquest tema als diferents òrgans, claustre, consell escolar, AMPA, reunions d'aula. Per tant, com a director no tinc cap potestat per encetar campanyes de qüestions alienes a l'escola. Torno a dir que com a ciutadà pot ser que sí, però com a representant de l'administració educativa, no. I malgrat tot, dir-los que estic a la seva disposició per tal de parlar personalment del que vulguin, d'aquest tema i del que els sembli.
Vale. Gràcies. I per acabar, doña Maria Assumpción Martínez i Prats i Rosa Maria Lluc Escuder. Per què no s'ha ordenat o no s'ha fet la inscripció al registre de la propietat de la resolució de no segregació de les parcel·les 88 i 89 del polígon 20 confrontants amb el cementiri municipal de Benicarló, que es va resoldre amb data 6 de febrer de 2014? Expedient CEG 1541 d'Urbanisme. I quan s'ordenarà i quan es demanarà al registre que s'inscriga? Gràcies.
Bé, respecte a este punt, el dia 27 de gener del 2016, l'arquitecte municipal, senyor Luis Pérez Lores, va informar el següent. Habiéndose iniciado expediente de restauración de la legalidad urbanística relativo a la anulación de una licencia de segregación de la finca de 1.243 metros cuadrados que procede de la finca original de referencia, por no haberse dado cumplimiento a la condición establecida en la licencia de fecha 3 de octubre de 2012 concedida a don José Antonio Gellida Coscollano, se ha requerido la agrupación de las fincas segregadas en cumplimiento de la legalidad urbanística. A la vista de tal requerimiento, en fecha 15 de diciembre de 2015, se solicita, con motivo de la legislación de la situación actual, nueva licencia o la declaración de su innecesariedad por parte del ayuntamiento para dividir la finca en los mismos términos físicos que la segregación a legalizar. Cabe indicar que durante el periplo de hechos ocurridos desde el otorgamiento de la licencia de segregación a la que se ha hecho referencia en el párrafo primero hasta la situación actual, la CTU de Castellón, en fecha 13 de mayo de 2014, aprobó definitivamente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, cuyo objeto era clasificar como suelo urbano la parte segregada de la parcela 89 del polígono 20 y calificarla como suelo dotacional privado vinculado al uso del cementerio. Visto todo ello, hemos de remitirnos para la determinación de la necesidad o no de la licencia de segregación a los criterios establecidos en la LOTUP para determinar los supuestos de licencia de segregación o la innecesariedad de licencia. A la vista de la actual legislación y en estos supuestos, queda claro que ha sido suprimido el supuesto clásico establecido en la LSNU y en el ROCTU de innecesariedad de licencia en los supuestos de concurrencia sobre una misma finca de partes con distinta clasificación de suelo. Sin embargo, cabe analizar si la desaparición de tal supuesto es consecuencia de un nuevo criterio sobre segregaciones o se trata de una cuestión de menos enjundia. Sabemos que la LOTUP establece como presupuesto previo del régimen de parcelaciones la propia clasificación del suelo, remitiendo a cada clase un régimen diferente, no existiendo reglas para fincas con dos clasificaciones distintas. Las reglas establecidas en la legislación dependen de cuál sea la clasificación del suelo. Por lo tanto, si se parte de la previa segregación de una finca por su clase de suelo, será posible luego aplicar el régimen de parcelaciones previsto en la legislación, estando implícito en el sistema que siempre va a ser posible una segregación de una finca para separar y diferenciar las partes que tienen distinta clasificación, no resultando el silencio de la LOTUP en este sentido la desaparición de la posibilidad de innecesariedad de licencia, ya que se trata de un supuesto implícito en el propio sistema de parcelaciones. Consecuentemente, se informa favorablemente la innecesariedad de la licencia de segregación solicitada, pudiéndose mantener la situación registral actual sin necesidad de nueva licencia por darse la circunstancia de que la segregación se produce sobre fincas de diferente clasificación del suelo. Això és el que diu l'arquitecte municipal. I sense cap altre punt a tractar, s'alça la sessió.